Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
A la recta final d'aquest Sant Cugat a fons de dimarts és el moment de recuperar històries de Sant Cugat. Ho fem, com sempre, en companyia del Jaume Espina. Jaume, benvingut.
Bon dia.
I avui parlem d'una casa que s'ha acabat convertint en museu, no?
Sí, sí.
Dius sí, sí, no?
Sí, és un museu, el que passa que, bueno...
T'has d'acostar una mica més, que si no, no et sentiran.
Cadú té la seva opinió sobre segons quines coses i jo me la reservo en aquest moment.
Perquè avui parlarem de la història d'aquesta casa.
Avui intentarem amb el Joan López, que és de les persones... bueno, hi va treballar durant 20 anys, per tant, coneix ben bé la història, no? I fa qüestió de... 3 setmanes o 4 va sortir en un mitjà de comunicació de Sant Cugat un article sobre el teler més gran del món. I això, bueno, ens pot donar peu a donar la benvinguda al Joan.
Hola, bon dia.
I perquè ens digui això del teler més gran del món i per què ve i com ve... I...
Encara no hem dit de què parlem, eh? Suposo que la gent haurà entès, i si no ho diem, parlem de la casa Aymat.
Del que popularment en dèiem els tapissos. Uh-huh. Perquè dir que treballaves a la casa, no la casa Aymat, o el nom que tenia comercial, que era Alfombres i Tapices Aymat, era com molt... I popularment doncs, va quedar com els tapissos, que no s'hi feien només tapissos. S'hi feien catifes i s'hi feien...
Aquest és la gran, diguem, la gran, entre cometes, discussió que existeix entre si allí només es feien tapissos i tal, que és el que sembla que s'està venent en aquest moment, i la realitat, perquè a mi em dóna la sensació, per el que tu m'has comentat alguna vegada, és que la realitat no era gens aquesta.
Bé, aviam, cadascú respecta el lloc on ha viscut. Segurament, si preguntéssim als prop de 900 persones que al llarg de tota la història de la casa Aymat, que van ser gairebé 70 anys, cadascú tindríem una mirada diferent. O fins i tot des que jo hi vaig entrar l'any 61. Jo no tenia 13 anys encara, jo anava a escola.
Com a aprenent.
I hi vaig entrar com a aprenent, com la majoria de gent, però no hi ha d'aquesta època que a mi em va tocar viure, sinó si vas a buscar referents de com es vivia la casa Aymat en els temps que el senyor Aymat la va fundar i tot el procés que va seguir fins que ell va morir l'any, sembla que va ser l'any 1944, doncs segurament tots tindríem una percepció diferent.
Però per què ho deia això el Jaume?
Hi ha una miqueta és veritat, jo no anava a dir, m'he negat sempre a acceptar aquest plantejament, però dir, no hi estic d'acord quan es parla, però no d'ara, ja fa molt que de la casa Aymat sempre, almenys de molts anys ençà, des que va desaparèixer la casa Aymat el 24 de juliol del 1980, es parla de que la casa Aymat s'hi fan tapissos. Jo crec que no és just. És parlar d'una manera esbiaixada o parcial de tot el que allà dins es coïa. La casa Aymat, i aquesta era la idea primigènica que neix amb el senyor Aymat, crec que era de pensar en un concepte molt més ampli, d'unes manufactures i d'una forma de treballar, on s'hi elaboraven catifes i tapissos. I llavors, quan sents popularment o pel carrer de gent que et pregunta, home... ostres, doncs podríem tornar ara mateix, venint cap aquí m'he trobat amb una persona i el dir-li que venien aquí em comenta, ostres, doncs ojalà es puguin tornar a fer tapissos. Sí, és, jo inclús parlar de tapissos m'emociono en aquest moment, però m'agradaria que hi hagués una lectura àmplia de la història de la Casa Guimard. Perquè... Inclús, perdona, que és un incís, perquè faria justícia als centenars de persones que han treballat en aquella empresa, grans persones, mans laborioses, que van fer possible que aquella idea que neix a primers del segle passat doncs arribés fins on va arribar.
Tinc entès que va ser com una rèplica que va pretendre el senyor Prat de la Riba per contrarrestar la Real Fàbrica de Tapices de,
sí,
de Madrid?
Bé, jo no diria que per contrarrestar, però sí que és veritat que en aquells primers anys del segle passat, quan Prat de la Riba es posa al front de la Mancomunitat i tot el que es va, tot el que representava aquell moment històric, ell creu que Catalunya ha de tenir unes manufactures semblants, en dic jo, de lo que ha sigut històricament la Real Fàbrica d'Alfombres i Tapices de Madrid. I per generar tot això, que el que en deien en aquells temps l'art tèxtil, ell va pensar en una persona, pels coneixements que tenia, doncs que la persona adequada per generar tot aquest impuls d'aquestes manufactures era el senyor Tomàs Aymat, per la seva gran vàlua com a persona, per la seva vàlua com a artista i pel gran coneixement que tenia doncs de l'adaptació de lo que en diríem a l'art pictòric, en certa manera, a l'art tèxtil, que és un procés complicat i difícil. Ell estava a París, becat, i a través del seu amic, em sembla que era Joaquim Folch i Torres, el fan cridar, el criden perquè vinguin aquí, doncs perquè la Generalitat li vol fer aquesta proposta. I a partir d'aquí és quan es comença a generar tot el que ha sigut la Casa Aymat. Fins que el senyor Tomàs... Hi ha un llibre, que jo us el recomano, que va editar el Museu de Sant Cugat, que parla de la figura del senyor Tomàs Aymat, que es diu, si no recordo malament, l'artista i la manufactura. Ell té sempre en el cap aquest concepte de manufactura, d'un centre de treball que faci que la gent que hi vagi allà a treballar doncs s'enriqueixi allà, tingui coneixements, sigui com una escola. Quan del tapís se'n parla de l'escola de tapís, el concepte primer és aquest, el tapís a la Casa Aymat. En aquells temps del senyor Aymat no, però vull dir, quan jo hi vaig entrar, doncs, quan Grau Garriga, a través de l'impuls que li dona la manufactura al senyor Miquel Samaranch, doncs es parla d'escola. No, no era una escola com tal com l'entenem. Era la forma, o sigui, tot el que generava...
No era una escola on hi havia un professor i tal, sinó
no,
que
no.
Escola s'entén com a... com a concepte...
Exacte, com a, o sigui, allà no hi havia... però amb tota la manufactura. Pensa que la manufactura de la Casa Aymat en els anys 60... 70... Sí. Estàvem treballant 100, algú més de 100 persones.
És que, clar, vull dir, hi ha una cosa que la gent potser desconeix i és el procés de fer una catifa. Deuen pensar que les catifes es deuen fer soles, no?
No, no hi ha res, no hi ha res que es faci sol.
O les màquines, perquè avui dia...
O les màquines,
no? Però no? També hi havia màquines a la Casa Aymat. Aviam, la Casa Aymat, jo dic que quan em parlava del senyor Aymat, crec que el millor per conèixer la història del senyor Aymat i aquells anys fins a l'any 44 que ell mor, feia referència abans, perdona'm, a que hi ha un llibre que va editar el Museu Sant Cugat que la gent l'hauria de llegir, perquè parla de la seva figura, de tot el seu sentiment, de tot el que va generar aquell gran impuls, fins que vam arribar als temps doncs que molta joventut, com jo, com altra gent de Sant Cugat, doncs vam tenir la possibilitat d'entrar ja en una manufactura doncs, molt més gran. O sigui, quan el senyor Aymat munta el seu primer taller a Gràcia, quan la gent comença a conèixer doncs, la gran labor que està fent, se li acumula tanta feina que es veu obligat a buscar un lloc per poder seguir creixent, i bé, a Sant Cugat, per tota una sèrie de circumstàncies que ara tampoc cal ampliar-ho, no? Però llegint aquest llibre que jo recomano a la gent, doncs coneixerà això. Però jo vull crec que és important parlar de la Casa Imat com a concepte global. O sigui, no era una escola de tapissos, no era només un centre on es feien tapissos, sinó que era un centre, una manufactura, amb la que s'elaboraven amb una proporció molt dispar les catifes i tapissos. I tant per un procés, per una part, que són dos processos que tenen semblances, són diferents, i tant per treballar amb una part com amb l'altra de la manufactura es necessitava el que després en certa manera dèiem. Vull dir, jo l'ofici que vaig aprendre a la Casa Imat, per mi la Casa Imat era la meva escola, ho vaig aprendre en allà. Bueno, i abans s'aprenien les coses des d'aquesta perspectiva.
Hi havia l'aprenent, i l'aprenent, bueno, estava allà, doncs, durant uns anys aprenent, doncs, això, fins que podia ser oficial o podia...
Això el senyor Imat, amb el seu impuls i amb el seu caràcter i amb la seva manera de ser, jo he conegut gent que el va conèixer amb ell i sempre parlaven de que era una boníssima persona, era una gran persona amb una relació humana magnífica amb la gent. I això... És veritat que va seguir existint al llarg de molts anys a la Casa Imat.
Però llavors una qüestió, Joan, entre els treballadors, els aprenents, hi havia els que ho eren de catifes i altres, sí, que ho eren,
sí,
de...
Sí. Mira, la Casa Imat era una manufactura que estava dividida per seccions. Hi havia... Aviam, vull puntualitzar una cosa. Parlant de producció, parlo ja no de les èpoques del senyor Imat, dels primers anys, potser en moments de més romanticisme, no ho sé, jo sóc dels que penso que el romanticisme en molts àmbits de la vida s'ha anat perdent, potser amb romanticisme tampoc no aniríem enlloc, i a lo millor a vegades penses que el romanticisme va fer que es perdés la Casa Imat, no ho saps, sempre tens moltes dubtes.
Amb una mica de romanticisme aniríem millor.
També potser sí. Però la Casa Imat es dividia per seccions. Es feia la producció de la Casa Imat, era un... Parlo dels temps que jo vaig viure. O sigui, si jo puc parlar d'alguna cosa, era de la meva vivència.
Uh-huh.
Hi havia... Érem més prop d'un centenar de persones. El 95% de la producció que es feia a la Casa Imat eren catifes. Vaig a dir-ho d'una manera plena perquè la gent ho entengui. Les catifes, la producció de catifes donaven de menjar a tota la manufactura. Allà, menys els vents per esquilar, tot el procés de treball estava ficat a dins de, en allà. Només ens hagués faltat, a vegades fent broma, els mateixos treballadors dèiem anar al pati gran on sortíem a esmorzar, mira, aniria bé que aquí posessin els vents, que es anessin alimentant, i només el procés ja de llavors de cardat de la llana, que també es feia allà, doncs només ens faltava tenir els vents per poder extreure la llana amb la que després es produïen les catifes o els tapissos. Doncs el 95% eren catifes, amb una gran nau on hi havia 16 telers, si no recordo malament, i entre ells, i ja ho lligo amb el començament d'aquesta petita entrevista que m'has dit, bueno, que hi havia un teler que va sortir una informació, va estar considerat aquest teler el més gran del món en el seu moment per fer catifes a mà amb una sola peça. Com a teler era un prodigi de la tècnica. Va ser construït per un fuster a Sant Cugat, a la Casa Joana, i una part del teler es va tenir que construir dintre de la Casa Imat, perquè no hi havia... Era un teler que fa 10 metres i mig d'ample. O sigui, es podien teixir catifes de més de 10 metres amb una sola peça. En el que, fent una mica d'història, es van elaborar les catifes del Parlament de Catalunya, que al llarg de molts anys, potser 30 anys o 35 o 25, no ho sé, van estar desaparegudes degut a la guerra, i que actualment són les catifes que veieu quan els parlamentaris del Parlament del nostre país, doncs, surten de les sales i trepitzen.
Ja es fan les fotos.
Bé, doncs aquelles catifes que veieu en aquest moment es van fer a Sant Cugat, en aquest teler gran, en aquest teler de 10 metres i mig que va estar considerat una peça única.
Hi ha una cosa d'aquest article que va sortir publicat que crida l'atenció. Almenys a mi m'ha agradat molt.
Ja sé per on vas.
Jo no.
Jo m'imagino que sí.
No, digue-ho ràpid, perquè si no se'ns acabarà el temps.
Sí, digue-ho. On està el teler?
I això és un misteri?
No.
Ah?
No.
No, però voldria
ja no
que ho expliquessis.
Ja no hi és, sí. Intentaré rem que tenim un minut.
Sí, un minut, més o menys.
Aquest taler, o sigui, quan la casa hi me tanca, jo monto un taller a la Floresta per seguir amb el meu ofici, amb un company, que és un Francesc Sabater, perquè era la nostra feina, el que havíem fet sempre. I per poder tenir també perspectives de treball àmplies, doncs amb la indemnització que ens va tocar rebre, doncs comprem el taler i vam estar durant 13 anys a la Floresta elaborant catifes. Nosaltres elaboràvem catifes, era el nostre ofici, era la nostra feina. Fins que, vull dir, arriba un dia que la feina s'acaba. Jo vaig intentar que es preservés el taler, vaig parlar amb l'Ajuntament de Sant Guat, vaig tenir dues entrevistes amb l'exalcalde Joan Aymerich, ell havia treballat a la Casa Aymat, ell era un dels teixidors que elaboraven les catifes d'en Grau Garriga, amb el Grau Garriga al davant doncs, de la seva producció de tapissos. Hi havia en Royo, en Joan Aymerich i en Toni Busquets, i ell coneixia doncs, la importància d'aquell taler. I jo vaig enviar el que se'n diu un sos, igual que vam fer els treballadors de la Casa Aymat en el seu moment, quan vèiem, se'ns va dir un any abans que tancarien, vam fer també un sos a tot el poble i a les institucions i no ens van fotre ni cas. Cap institució, cap. No ho dic amb ressentiment, però ho dic amb dolor, perquè crec que hagués tingut que tenir una visió molt més àmplia de lo que va representar aquelles manufactures al llarg de gairebé 70 anys i de com van néixer, a través de quin impuls van néixer. Però bueno, les coses són com són i ja està.
Estem entrant ja en l'últim minut de
programa. Jo agafo un dia, quan després de parlar amb el Museu Tèxtil de Terrassa, amb la Generalitat de Catalunya, a través de la Subdirecció General d'Artesania, de l'Ajuntament, amb una entrevista o dues que vaig tenir amb l'alcalde, tothom deia que sí, que molt maco, quina pena. Pues bueno, com que era un taler de 10 metres i mig, jo no sabia on guardar-lo. Ara me n'empenedeixo d'haver-ho fet.
I que no sabrem al final.
Sí.
Però digue-ho ja.
El vaig destrossar.
Ah, per favor.
El vaig agafar.
Quin final.
Bueno.
Joan, t'has quedat amb moltes coses per explicar, no? Doncs no et preocupis, estàs convidat. Per d'aquí un parell de setmanetes.
En podem parlar durant mesos.
En parlarem, de veritat. I ho farem també amb el Jaume Espina. Fins aquí arriba el programa d'avui. Gràcies a tots i molt bon dia. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.